I són les 4 i 7 minuts i ja els dic ara que ens enfrontem a una hora interessantíssima, de veritat. Perquè en 20 i pocs minuts obrirem aquella cosa que ens agrada molt fer aquí al programa, que és el viatge en el temps, no? Ens agrada mirar què passava tal setmana com aquesta fa tot un seguit d'anys. I mirin quina estranya coincidència que portarà fins a aquest programa. Només els dic els noms, ja després parlem dels fets. Alita Claver, la Maña, que feia molt de temps que no sabíem res d'ella. A José Antic, el director del Nacional, a l'actualitat, però notícia en aquell moment per ser el director de La Vanguardia, i finalment l'actor Ramon Madaula. Tot això passarà en mitjoreta, aproximadament aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. I ho dèiem abans d'arribar a les 4 de la tarda, que d'alguna manera ens ho hem trobat, perquè no estava buscat com a tal, però ens hem trobat que en pocs dies visitaran aquest programa tres persones que van ser claríssimament protagonistes per les seves accions fa un temps i que ara, els tres, viuen d'una manera una mica més tranquil·la, que no se n'ha allunyat de cap de les maneres del que és l'actualitat, però que han passat a viure-la d'una manera, jo crec, molt més còmoda. El divendres estarà en aquest programa Joaquim Nadal, la setmana vinent vindrà Felip Puig i avui està amb nosaltres Joan Coscubiela. Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Doncs francament bé. Sí. A vegades està amb sentiment de culpa de sentir-me bé.
Amb aquesta moreno de pell, no?, que indica que passes més hores a l'aire lliure, al sol, que no pas abans, no?
Sí, perquè com que necessito fer exercici quasi tant com respirar, doncs fer exercici comporta estar a l'aire lliure. En el meu cas, no tothom. Hi ha gent que li agrada fer-ho al gimnàs i sí, però no suporto els jocs tancats.
Surs molt a córrer.
Tot el que puc. Ara he passat una temporada de fotedor i he tingut una lesió important, una tendinopatia aquilea, amb afectació a la fàscia, que és una cosa que sona brutal, però que, hòstia, m'ho ha fotut perquè m'està costant emprendre el ritme. Però sí, intento sortir uns quants dies a la setmana.
Està molt bé perquè he de dir que som veïns.
Sí, i que molt veïns.
Som molt veïns. De fet, ens veiem des dels balcons, tinc la sensació que ens podem veure, i és habitual veure pel barri, vestit allò d'anar a córrer, sí, directament, no? Al súper.
Quan estic pel barri, sí, cap al Parkway o cap a la zona del Fòrum Marítim. Jo soc de la Barceloneta, llavors allò tira molt.
M'imagino. Sí, sí. El poble també tira molt, no? Perquè em deies ara que has canviat una mica el xip i que en realitat no saps on vius.
Tinc una vida itinerant. Aquest dijous estaré a la Corunya. La setmana que ve estaré practicant tota la setmana a Madrid. El campament base el vaig canviant.
Està molt bé. Trobes a faltar l'època o secretari general de Comissions Obreres o diputat al Congrés o diputat al Parlament de Catalunya?
No, i crec que no ho trobo a faltar, tot i que amb els tres responsabilitats, com quan feia d'advocat, com quan feia de professor de dret del treball, ho he passat molt bé i estic molt content d'aquelles èpoques. Crec que no, perquè tinc la sort, perquè crec que és una sort que sempre disfruto molt, gaudeixo molt del que faig.
M'imagino.
M'ho prenc molt a pit, però gaudeixo molt.
En el LinkedIn, en l'actualitat, el LinkedIn metafòric, no ho hem anat a mirar, però...
Millor que no, perquè és que... Saps algú que modifiqui això a la Wikipedia? Perquè és que m'han fet un Wikipedia que no sembla...
Que no és real, no?
Han posat les coses que algú li ha semblat, i així no sé qui ho controla, això.
Després t'explico com ho podem fer, això.
Ja.
Doncs Joan Coscubiela, en l'actualitat, seria director de l'Escola de Treball de Comissions Obreres, no?
A nivell de l'Estat, sí.
I escriptor.
No, escriptor no.
Home.
No. He escrit dos llibres que és diferent que ser escriptor. Jo tinc un gran respecte pels escriptors. Jo cada vegada que em poso davant d'un article i molt més si em poso davant d'un llibre, allò és un part dificilíssim. I he après escrivint i he après el mèrit que té saber escriure. No, jo no sóc escriptor.
En qualsevol
cas... Jo sóc advocat laboralista, he estat professor de dret del treball, he estat sindicalista, he fet moltes coses i ara estic de director de l'escola de formació, escola del treball, perquè és en castellà, perquè és de tota Espanya, de Comissions Obreres. Però escriptor, no. Ara, ja m'agradaria, eh?
Home, de fet, ara, el dijous, no?, te'n vas a Galícia, ens deies, sí, i te'n vas a presentar el llibre.
Sí,
aquell llibre que es diu La pandèmia del capitalisme.
Sí, és un llibre que va sortir en els moments àlgids de la pandèmia, no vam poder fer gaires presentacions i ara l'estic intentant... Bueno, jo no faig res, la gent que m'ho demana, perquè Jo un cop, els dos llibres que he escrit, un cop els he acabat d'escriure, m'he sentit tan satisfet d'haver-los acabat que a partir d'aquí ja quasi, com aquell que diu, m'he desentès d'ells.
Amb aquell llibre, La pandèmia del capitalisme, significa que el Covid ha estat un negoci brutal per molta gent o que el capitalisme en si és una pandèmia?
No, jo el que intento explicar en aquest llibre és que tant la crisi financera del 2008 com la que va venir després del 2010-2011, que va ser una crisi, diguéssim, del deute, com la pandèmia, com ara la crisi d'Ucrània i totes les conseqüències, posen molt de manifest la insostenibilitat ambiental, econòmica i social del capitalisme que ha estat dominant durant aquests 40 anys, 50 anys. Però no vol dir ni molt menys que el capitalisme s'estigui acabant, perquè el capitalisme, clar, li diem capitalisme a moltes coses diferents, com a democràcia, li diem democràcia a coses radicalment diferents. I van dir democràcia fins i tot amb una cosa que no podien votar les dones, no? I ara li diem democràcia amb una cosa que no poden votar els ciutadans que no són nacionals i que viuen aquí amb nosaltres, no? El capitalisme, que ha evolucionat molt des dels temps de Dickens, el capitalisme manchesterià, està en una fase de profunda mutació que no sabem cap a on anirà. Home, i els escenaris, alguns d'ells són bastant, bastant tètrics.
Vàries coses, no deixa, ho comentàvem quan has arribat, no deixa de ser curiós que estiguem parlant d'aquest llibre justament en aquests dies que hi ha aquesta notícia que jo crec que frega la pornografia directament, no? Que és quan un senyor decideix pagar 44.000 milions de dòlars per fer-se amb el control d'una xarxa social, quan veiem el que és la fortuna personal d'aquest senyor, ens adonem que està pel damunt del producte interior brut de molts països. Això és nou, perquè fins ara aquesta comparativa la fèiem amb els grans grups empresarials. Aquí estem parlant de persones amb nom i cognom, no?
Sí, i no només això, sinó que més enllà d'això que podíem anomenar pornografia, si et fixes, és l'expressió d'una cosa que jo trato al llibre, La pandèmia del capitalisme, i és com un dels escenaris possibles d'evolució del capitalisme sigui cap a això que s'ha anomenat el capitalisme de vigilància. Uh-huh. És a dir, com a través del control de les dades, d'aquestes dades que nosaltres oferim gratuïtament, i de la seva gestió i dels algoritmes, per simplificar, perquè la cosa és molt més complicada, i d'intel·ligència artificial, s'estan configurant doncs, quatre grans grups monopolis a nivell occidental, quatre, cinc, depèn com ho calculis, dos a Xina també, que poden acabar configurant, de fet configuren en molts aspectes, poders econòmics i polítics que superen el de qualsevol estructura social, de la política, de qualsevol altra cosa.
Ahir vaig veure un reportatge espectacular que van fer a La Sexta sobre Putin i el paper que havia jugat la televisió en el que ha estat la carrera d'aquest home, sobretot en la segona part, després de Medvedev, no? Si ens adonem que aquests grups efectivament tenen totes aquestes dades sobre nosaltres, arriba un punt que realment la influència, com ens envien missatges al cap, això és una cosa bastant inquietant, no?
Bueno, és que entre les moltes empreses que té aquest home, l'Elon Musk, té una que en aquests moments ja té projectes molt avançats que permeten llegir el que estem pensant nosaltres al cervell.
Imagina.
A través de connexions de les nostres ondes neurològiques amb un xips que van amb una màquina que ho desxifra i no s'amaguen. No s'amaguen de que l'objectiu últim és acabar incidint en la construcció del nostre pensament. De fet, ja ho fan, perquè gran part de les estratègies de l'ús de les dades, a vegades ens fixem en l'anecdòtic, no? Van orientades a fer-nos consumir determinades coses, no? És a dir, tu parles, jo que m'agrada fer muntanya, parles d'una motxilla, al mòbil, i quan et descuides veus que t'estan invadint de
motxilles per tot arreu, sí, sí.
Clar, això afecta l'àmbit del consum, i sent perillós, té la seva... Però és que ja és bastant conegut que les campanyes electorals a molts països, la capacitat de gestió de les dades incideix en la construcció de les opinions de la gent, de l'opinió pública, perquè ens col·loquen en bombolles i ens envien la informació seleccionada d'allò que reafirma el que ells intueixen que nosaltres volem saber.
Sí, sí.
I com que vivim en un món en el que, en general, som tots bastant gregaris, no? Això és brutal. I per això aquest risc que anem dirigits cap a un capitalisme de vigilància que amb el que et fixes, les crítiques fonamentalment a l'abús de poder es produeixen en relació a la política que existeixen, però molt poc en relació al món de l'economia. I, de fet, el risc per a les nostres societats és que pocs conglomerats econòmics s'acabin tenint una concentració de poder econòmic i poder polític tan brutal que la democràcia sigui una qüestió merament formal en molts aspectes.
I també sembla, com a mínim des de fora, que en el moment en el que comença a haver una certa sensibilitat per arribar a un punt, arriba una mena de contraprogramació que ho desmunta, no? Vull dir, com a conseqüència de tot el tema del Covid, sembla que havíem entès la necessitat de lluitar a favor del medi ambient. I ha arribat tot el tema d'Ucraïna, i tot això ha quedat completament borrat del mapa, no?
No només això, sinó cada vegada que me'n recordo jo de com aplaudíem els sanitaris, els professionals en general, dels centres sanitaris fent-nos homenatge, i com, un cop passat els moments àlgids, se'ls continua maltractant amb les seves condicions de treball, i fins i tot, ja no només el poder polític, algunes vegades els gestors, els governs, els consellers o conselleres de sanitat dels diferents governs, sinó fins i tot la ciutadania, no? Alguna vegada veus incidents amb el que ciutadans estan matxacant amb els professionals sanitaris que es troben en primera línia, que els pobres tenen poca responsabilitat, no? Això ho tracto curiosament també amb el llibre. Perquè el llibre juga amb el concepte lliçons i ensenyaments, I la pandèmia ens ha enviat moltes lliçons, però no necessàriament nosaltres les hem convertit en aprenentatges, en ensenyaments, perquè entremig s'interfereixen interessos i una cosa que és brutal, que és la memòria és profundament interessada, selectiva i efímera.
I curta,
com aquests, com aquests insectes que duren molt poques hores, no? Que es diuen les efímeres.
Bé, oblidem el que volem oblidar. Hi ha coses que la recordem molt bé. Potser també interessa molt que la recordem, no?
Per això et dic les selectives, no? Vull dir, això ho havia viscut moltes vegades sindicalment, no? Tu adverteixes a la gent que hi ha determinades coses que els acabaran matxacant i que necessiten mobilitzar-se i que necessiten lluitar i convoques i no sempre tothom et segueix amb aquest plantejament i quan el que tu hi havies advertit que passaria acaba passant, molta d'aquesta gent que havia ignorat aquest risc, l'advertiment, que s'havia desentès de la solidaritat i del treball i de la lluita conjunta, són els primers en què et culpabilitzen amb els que sí s'han mobilitzat del que els està passant, no?
Bé, perquè segurament hi ha gent que pren dels errors i després hi ha gent que s'instal·la en la seva veritat, no? I la seva veritat sempre pot ser, diguem, tunejable en funció dels interessos de cada moment, no?
Sí, vaja, que tots tenim la nostra visió de les coses, és normal, i que les veiem en funció dels nostres interessos. Jo crec que això és propi del ser humà, no? Passa que darrerament ha passat una cosa que jo crec que és molt important, que és un creixement de l'individualisme. Un creixement de l'individualisme que no vol dir una potenciació de la persona, sinó el contrari. No és el mateix individualitzar que personalitzar. És a dir, les persones vivim en col·lectivitat i tu pots perfectament treballar en col·lectivitat i trobar una sinergia amb els drets de les persones, no? És a dir, de fet, democràcia i liberalisme, en el sentit polític del terme, tenen això, no? La democràcia és l'espai amb el que tu et trobes amb altres i construeixes maneres de decidir col·lectivament en funció dels interessos generals, per entendre'ns, però això no pot matar mai els interessos de la persona. El que passa és que en els darrers anys, és una cosa que jo he estat llegint i estudiant i així, crec que neix una mica d'alguns impulsos de maig del 68 i així, amb el que hi ha un element de molta individualització, i alhora amb moltes dificultats d'ajuntar. Si et fixes, Toni, mai a la història de la humanitat hi havien hagut amb mobilització tantes causes. Està ple de causes. I mobilitzacions per defensar aquestes causes, però mai aquestes causes havien estat tan desvertebrades entre si. I moltes vegades confrontades entre si.
No deien allò de divide y venceràs.
Sí, sí, sí. Però en aquest cas, el divide y venceràs és algú que des de fora divideix els altres per poder-los guanyar. El que jo t'estic plantejant és altra cosa. El que plantejant és que gent que defensa la seva causa i la situa en un terreny tan individual o tan autàrquic de la resta que l'acaba fent incompatible.
Fixa't que estic llegint un llibre d'en Joan Fuster, una meravella d'antologia sobre els seus assajos, on parla exactament d'això, amb aquella visió privilegiada que molts anys abans ell va tenir.
Ja me'l recomanaràs perquè m'interessa molt.
Espectacular, t'ho dic, perquè semblava com si aquest senyor hagués escrit aquell llibre parlant del fenomen, ho dic amb tot el meu carinyo, el fenomen IKEA. És a dir, perquè parla de que tots tenim tant els mateixos mobles, que vivim de la mateixa manera, que portem camises semblants, que ens vestim de manera... No, que formem part tant del ramat que després necessitem alimentar la individualització, segurament, per sentir-nos bé, no?
El jo, un jo narcisista que porta alguna gent... Estem en un procés, una societat que ho ha mercantilitzat tot. Tot, absolutament tot. I jo que crec que el mercat com a tal, des del punt de vista de l'espai on s'intercanvien béns i serveis, forma part de la història de la humanitat. Sense mercat, fenicis, els catalans, sense el mercat la societat no existiria. Una cosa és que serveixi el mercat per béns i serveis, i l'altra és que el mercat s'acaba convertint en un espai que pràcticament s'ha acabat convertint en l'ordenador de la vida social, no? Fixa't tu bé, estic en un llibre ara que es diu Influencers, el que està passant ara, no? En canvi, amb el model de publicitat, que tu com del món de la comunicació entendràs bastant bé. El fenomen dels youtubers és un fenomen d'un jo gran amb el que es comercialitza tot, fins i tot la teva pròpia vida, la teva pròpia... És a dir, tu et converteixes en un producte del mercat. No
fas el negoci sobre la teva vida, exacte.
I el sistema se n'aprofita per fer això, no? Detecta, però clar, quan tu veus el fenomen dels youtubers, se't posen els pèls a punta, perquè això vol dir arribar al súmum de la mercantilització de la societat.
Sí, sí.
Tu mercantilitzes fins i tot el més íntim de tu, la teva pròpia, el teu propi jo.
Fixa't que és interessantíssim, perquè tot això té un fil en comú, no? Que nosaltres signem, acceptem les condicions de que això sigui així. Abans parlàvem de quan formem part d'aquests grans estudis de mercat, perquè per accedir a una determinada xarxa social hem d'acceptar la lletra petita. El youtuber sap perfectament el que li passarà. O s'ho imagina, s'ho hauria d'imaginar. Sí, és a dir, que hi ha un punt de renunciar a una part considerable de nosaltres mateixos en base... No sé si dir-li a l'èxit, a la... No sé.
Bueno, en alguns casos és sentiment en relació amb un ego desbordat, amb els altres al voltant de contraprestacions econòmiques importants, clar. No ens oblidem que una part dels youtubers formen part de les campanyes publicitàries de marques, no?
Sí, està claríssim.
Però després hi ha una altra cosa que encara és més preocupant des del punt de vista que jo crec que és el gran repte del segle XXI. Com controlem les dades? Les nostres dades, que són la nostra vida. I per fer-ho això necessitem definir clarament quina naturalesa li donem les dades.
Yeah.
Les dades és un bé privatiu d'aquí, del que la genera nosaltres, de les empreses que la gestiona. Ho hem d'arribar a la conclusió que en la mesura que tenen un gran poder, les dades han de ser definides com un bé comú de la col·lectivitat, per tant, sumeses a regulació, com està començant a intentar fer la Unió Europea.
Començava a veure el que t'he de preguntar per al tema, lògicament, no? Començava a veure els efectes de la globalització a molts nivells, no? Començava a veure que, efectivament, els interessos comercials a vegades passen per sobre de l'acció dels propis països, però, efectivament, arriba l'1 de maig i els treballadors tornen a sortir al carrer reclamant que es controli la inflació, que bé, tot, no? Que tinguin sous més dignes, etcètera, etcètera. Que tinguem sous més dignes, no? En tercera persona, en primera del plural. Això cada vegada és més difícil, no? Perquè cada vegada segurament la solució a això està en mans de més gent diferent, no?
Aquí hi ha dues maneres de veure. Una és veritat que la globalització, en la mesura que dona la possibilitat al capital de viure-se a nivell global i els estats i les institucions, les organitzacions, també els sindicalismes, els partits polítics, només es poden bellugar a nivell dels estats, això no era un desequilibri de poder molt gran, que és la conseqüència, és l'explicació, vaja, la causa de la gran desigualtat social dels últims anys. Una de les causes, perquè hi ha més. Ara, dins d'això, d'aquestes dificultats, home, jo, per exemple, veig que aquests 2 anys... Jo que tinc una certa perspectiva històrica per edat i així, aquests 2 anys s'ha posat de manifest a Espanya que hi ha marges molt, molt importants per fer política en aquest sentit, des de la pujada del salari mínim interprofessional. Bueno, va començar, avui ho recorda un article, crec que és El Públic, i així ho recorda, la desaparició de la possibilitat d'acomiadar gent malalta, per baixes de malaltia, encara que fossin justificades. Va desaparèixer al febrer del 2020, no? Després, tot el tema dels ERTEs, que ha produït, per exemple, que a Espanya, per primera vegada, l'ocupació hagi caigut menys que l'activitat econòmica. Espanya sempre és hiper en tot. Vull dir, Espanya sempre que hi havia una crisi econòmica queia l'activitat econòmica, però l'ocupació queia molt més que l'activitat econòmica. I aquesta és la primera vegada que no passa, que els ERTEs així. La pujada un 30% i escaig en pocs anys del salari mínim interprofessional. La derogació de la reforma laboral, que jo vaig viure des del Congrés de Diputats el 2013, per la majoria absoluta del PP. Derogat sencera una llei aprovada no és una cosa fàcil. La reforma laboral, m'entens? És a dir, que dins d'aquesta dificultat de la política de poder controlar una economia globalitzada, hi ha molt més marge del que algunes vegades es diu per fer coses.
Com estàs veient tot aquest tema dels espies?
Bueno, ho comentàvem abans d'entrar, no? Estic allò absolutament sorprès de la quantitat de gent que descobreix que els serveis d'intel·ligència són la part més fosca dels estats. Jo no ho sé, hi ha alguna gent jove que no ho sap i possiblement no hi ha gent no ho va veure, però hi ha alguna gent de la meva edat que veig fa alguns comentaris i s'han oblidat, per exemple, que als anys 80 Mitterrand, president francès, va autoritzar que els serveis d'intel·ligència francesos enfonsessin un vaixell que estava en un port de Nova Zelanda, era un vaixell de Greenpeace, perquè estava en aquell moment Greenpeace protestant contra uns experiments nuclears als atolons del Pacífic. I al final es va descobrir que aquella bomba que va enfonsar el vaixell de Greenpeace l'havia posat els serveis d'intel·ligència francesos autoritzats per Mitterrand, el president de la República. Què vol dir amb això? Li estic traient gravetat al tema? No, de cap de les maneres. Estic dient només que el que estem descobrint aquests dies és l'expressió màxima de que tenim un problema, i és que les societats s'han acostumat perquè amb l'excusa de protegir-se a si mateixes creen espais absolutament foscos, opacs, no controlats, que la manca de control sempre és un incentiu per l'abús. Jo crec que el que està passant és així. A més, amb un agreujant, i és que com que la tecnologia possibilita formes cada vegada més sofisticades, doncs això es multiplica, no? És el que està passant ara. I no només els estats, grups mafiosos. Aquests dies suposo que apareixerà en algun moment que hi ha països que toleren l'existència dins seu de grups mafiosos que després poden utilitzar el servei de l'estat. Putin és conegut que ho ha fet, però bueno, Putin ara s'emporta totes les hòsties amb bastanta raó, per cert, perquè la seva actuació és molt criminal. Però això, malauradament, és aquesta connivència de l'estat amb aquests grups mafiosos existeix, clar. I això lliga amb el que plantejàvem abans, no? El risc de la ciutadania d'estar absolutament indefensa davant d'una sèrie de mecanismes d'innovació tecnològica que, en la mesura que no estan regulats i controlats, poden fer saltar pels aires tots els nostres drets. Drets fonamentals conquerits durant dos segles, després de la Revolució Francesa, doncs poden saltar pels aires a la pràctica.
Hem d'anar acabant. Em sap molt de greu, Joan, perquè si seguiria parlant, em passaria dues hores
jo més.
Xerrant. Doncs ho haurem de repetir, això. Agafes l'agenda el proper dia que vinguis a Barcelona